El gall del monestir.
Molt bé, doncs ha arribat el moment d'obrir l'any per als tertulians dels divendres. La tertúlia del Gall del Monestir torna després de les vacances de Nadal. I avui divendres, en companyia del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta Oixant, bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
Ui, quina energia. I Rogeli Padró, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com prova l'any?
Bé.
Igual que l'any passat?
Sí,
bueno, sí, però hem tingut un...
Tenim el peu allò a l'accelerador, almenys jo tinc el peu allò a l'accelerador i no saps si apretar gaire o apretar poc, però el peu està posat a l'accelerador.
Bueno, i aquí ha aixecat el peu de l'accelerador, ja.
Bé, bueno, sí, una miqueta tots plegats, una mica aquests dies el peu s'ha... Però res de fre, No hem de frenar per res,
El Rogeli ve metafòric.
Sí, el fre, res.
Bueno, si vols continuar en aquesta línia, podríem dir que alguns han fet marxa enrere i tot. No?
I un pas al costat, també, sí. No? Hi ha de tot. Sí, no, jo dic, el peu, el fre, a punt d'apretar. Sí.
Bé, doncs... Quan vam marxar...
L'accelerador.
L'accelerador, sí. T'hem entès. Quan fèiem l'última tertúlia encara no s'havien produït ni les votacions.
No.
Diria. No. Les votacions van ser el 21 de desembre. El calendari hem arrencat el full de l'últim mes de l'any. Hem obert ja amb una nova situació. No sé si dir nova, perquè la veritat és que després dels resultats tampoc la realitat no és que hagi canviat en gaire. L'únic és que s'han ratificat algunes dades que ja ens havia deixat, podríem dir que el referèndum de l'1 d'octubre. El que passa és que aquestes sí reconegudes per l'estat espanyol i diríem que per tothom en general. Ara la situació és com es constitueix aquest Parlament, qui ocuparà la presidència, qui serà el nou govern. Ja fa dies que s'està negociant la manera, perquè com que les circumstàncies són tan excepcionals, doncs no és fàcil. Farem una ronda i cadascú que opini sobre aquesta situació. Si veieu que Puigdemont serà president o no, cosa difícil... I si no, quina és l'alternativa? Qui comença? Víctor.
No, el politòleg.
No. No sé. Bé, jo crec que és molt més útil on és ara que si fos aquí, ateses les circumstàncies.
Però és en teoria qui s'hauria d'investir.
El president, sí. Jo sóc partidari d'investir-lo a distància.
Telemàticament, doncs.
Sí, som al segle XXI, no som al segle XIX, encara que alguns continuen allà, i aleshores cal tenir en compte que tot el que ha aconseguit el president Puigdemont des de Brussel·les, impossiblement ho hauria aconseguit en una garjola, a la presó. El senyor Junqueras, pobre, allà dintre no pot fer res, absolutament res. De manera que, saps? Més que la seva presència simbòlica, tancada en una presó, cosa que ja és terrible, però, evidentment, des del punt de vista pràctic no pot fer res un pres, està dintre d'una cel·la. En canvi, el que fa el president des de Brussel·les és una projecció internacional al tema, el manté viu, i té un ressò internacional brutal. I això és el que cou tant a l'estat espanyol. Per això el volien tenir tancat en una presó, és evident. no ho han aconseguit i jo crec que hauria de ser investit telemàticament de la manera que sigui i crear una mena de govern allà a l'ombra, permanent, on es facin reunions importants, es facin allà, i aquí, evidentment, aquí es faci tota la política pràctica i una sèrie de coses, però un president tancat a la presó no serveix de res. I, a més, com que hi ha una voluntat d'escarni absolut pel fet de ser president de Catalunya, doncs el primer que farien, si travessés la frontera, és agafar-lo, manillar-lo i despullar-lo i seguint el protocol que s'adopten a les presons espanyoles amb els polítics catalans, a diferència dels altres presos, que és despullar-los, humiliar-los i tenir-lo allà tancat i li poden caure 20 anys, no? Perquè per Espanya és un terrorista, imaginem-nos. De manera que, president, no us mogueu d'on sou, esteu fent molta feina per Catalunya, la feu a Brussel·les. Si Franco pot governar des de la tomba, doncs el president Puigdemont pot governar perfectament des de Brussel·les.
Què n'opina la resta?
Bé, jo estic d'acord amb ell i sortien unes cròniques que deien, un periodista que deia el fet que el Puigdemont hauria de governar des de Brussel·les perquè la causa que tenia, les causes que tenia, el jutge Llanera no ha tingut més remei que revocar-les, retirar-les, per no fer el ridícul davant d'Europa. Aleshores, és un contrasentit que, si aquestes causes ja no les té, només pot aparèixer una de malversació o no sé què. Aleshores, el president Puigdemont pot viatjar per tot el món perquè no té cap causa que li prohibeixi, menys Espanya. I aleshores, aquesta crònica deia que el bo seria que ell pogués fer de president des de Brussel·les, ara amb els sistemes que hi ha telemàtics, doncs és facilíssim tenir contactes, formar govern i posar-hi un conseller en cap al front que fos el representant del president. I que aquest conseller, doncs, tingués un mando delegat pel president Puigdemont. O sigui, que la figura fossin els altres consellers, el vicepresident, etc. Molt bé. Aleshores, cada setmana tenia la reunió al Parlament i una vegada al mes s'allegin tot el Parlament a Brussel·les, tot el govern a Brussel·les, a fer la reunió mensual a Brussel·les.
Quina complicació, no?
No, perquè escolta, anar a Brussel·les i van cada dia, eh? És tan fàcil anar a Brussel·les com a Granollers, perquè amb una hora es presenten. És molt més fotut anar a la presó de Madrid, aquella que està al Junqueras, perquè han d'anar a Madrid.
Estremera,
i després d'allà no hi ha cap mitjà de locomoció per anar 80 quilòmetres més de Madrid. Escolta, estan hores i hores i hores, eh? D'aquí a Madrid hi ha 3 hores amb AVE i després 2 més fins allà. Vull dir que la gent es desplaça a Brussel·les, ara parlen amb el Puigdemont cada 2 per 3 i és fàcil. Molt bé. Llavors, el que Madrid no tolera i li fa una ràbia tremenda és la presència del Puigdemont a Brussel·les. Això ha fet una repercussió internacional. Abans d'ahir, el Puigdemont se va anar a Montpellier, a França, i va anar tranquil·lament.
Sí, ho va penjar a Twitter. Ho va penjar a Twitter.
Sí, bueno, va anar allà 100 periodistes, 100 periodistes de tota Europa, amb una visita teòricament privada, va fer unes declaracions i tal, i va dir el que havia de fer sempre, no? Però vol dir, aquesta repercussió internacional que té la presència del Puigdemont a l'estranger, el govern espanyol està rabiós. En canvi, si això fos així, es veu que el que deia el Víctor, estem al segle XXI, no hi ha cap norma que prohibeixi o que també autoritzi, no ho sé, però s'ha de veure. Però es pot fer, si no el deixen entrar a Espanya, quan pot voltar per tot el món, doncs que es quedi a Brussel·les, faci de president telemàticament, però que el govern funcioni d'una manera normal i que aquesta legislatura...
Home, gaire normal no seria.
No, els personatges que hi han, sí. Els personatges que estiguin de consellers faran la mateixa feina.
Ja la situació no és normal.
No, ja no és clar que no, però si hi ha un govern, diguem, que posin els consellers adequats i aquest, no vicepresident, sinó aquest conseller delegat, doncs estigués en forma de presidència...
Un altre delegat del govern, no?
Connectat,
seria un altre delegat, sí.
Bé, però llavors tindria les reunions, ja no parlar de la unilateralitat, tot aquest tema que ara se'n diu, però que fos una legislatura aparentment tranquil·la, que pogués funcionar tot i que demostrés que el govern sap fer-ho bé, retirar el 155 i tornar a posar les coses com estaven abans i aprovar lleis i posar normes i que el poble vegi que aquest govern funciona. Funciona i tant, ja està. Ara una vegada al mes trobar-se amb el president a Brussel·les, això realment no ho pot aguantar Espanya, vol dir que cap dos mesos hauria de fer alguna cosa.
Deixeu-me que saludem el Cristian, que fa estona que ha arribat i que s'estava escoltant aquí les intervencions.
Bon dia i bon any a tothom.
Víctor, això. I estrena, eh? Els dos joves de la tertúlia, els dos més joves sí, de la tertúlia, han vingut amb un new look.
Quin canvi, és que quan som guapos podem fer el que vulguem.
Bueno, us he de dir que avui esteu més guapos que l'última vegada que us vaig veure. Oh, sí, que...
I divendres que ve més.
Encara més. I lo sabes.
Sobretot la Marta, eh?
Gràcies, sí, sí. Gràcies.
Bueno. La situació, dèiem, a veure, és complicada i ja des del govern, tant el PP com Ciutadans no està al govern, però diguem que l'altra part de l'oposició han anunciat que la investidura telemàtica no hi ha res a fer, que això ho recorreran, però després hi ha una altra qüestió. O sigui, considereu que permetran que es constitueixi un Parlament amb aquestes circumstàncies i de la manera que estaves explicant tu, Jaume, per exemple, que funcioni el govern català d'aquesta manera i retirin el 155?
Jo crec que no. No estem en una...
És que té a veure.
No, és que no estem en una legislatura normal. No estem en una situació normal, ni és normal que hi hagi uns polítics empresonats, uns polítics a l'exili... Fins que això no es normalitzi... Fins que no entrem una altra vegada, fins que no s'arregli això, jo discrepo una miqueta amb el Jaume, que entenc el que volia dir el Jaume, que s'ha de donar una sensació de normalitat, de mirar que el país funcioni, però no deixarà de ser això, una sensació. O sigui, hi ha un problema de fons, i un problema de base, i una demanda social prou consistent com perquè hi hagi una cosa que s'hagi d'arreglar. I les coses, si no es fan bé, arriba un moment que peten. I aleshores, aquí estem, al mig. Jo crec que és qüestió de temps... Que les coses acabin... No sé quina paraula fer servir exactament, perquè no crec que sigui la paraula corregir-se, sinó més aviat que les coses es posin amb seny a lloc. No? I a quin lloc serà aquest? Ostres, doncs dependrà molt de la voluntat popular, jo crec. Ara és una. Probablement d'aquí un temps serà aquesta més forta. Però pot ser que no.
Home, però segurament, quan tu parles de la voluntat popular, jo en el que estic pensant sobretot és en el dia a dia dels ciutadans. O sigui, quan les coses deixen de funcionar com haurien de funcionar i això repercuteix en el dia a dia del ciutadà...
És que fa molt temps que les coses no funcionen com haurien de funcionar en el dia a dia dels ciutadans. Moltes coses.
Bueno, en part perquè tampoc no hi ha govern. No vol dir que quan hi ha govern les coses funcionen...
Et parlo d'anys, sí. Quan teníem govern, igual. Hi ha moltes coses que no funcionen com havien de funcionar. Hi ha hagut un... S'ha volcat gran part dels recursos de l'administració cap a un projecte que no és la gestió de país. La gestió de país em refereixo a la gestió immediata d'educació, sanitat, etc. I això s'ha vist repercutit. Sigui per retallades, sigui perquè hi ha hagut uns altres interessos, sigui per el que tu vulguis, és igual. Però això fa molt temps que no funciona bé. I hi ha molta gent que s'està queixant d'això, també. Són dues guerres diferents, val? Però està passant. Per tant, jo què vols que et digui? Per feina treballem molt amb l'administració, nosaltres. I en diferents àmbits, no només amb el de cultura. Fa anys, i et parlo de 4 o 5 anys... que les coses no van com anaven. I ja estàvem en plena crisi, eh? No van com anaven. S'enredereixen moltes coses, hi ha moltes complexitats burocràtiques amb no sé què, donde te dije digo, digo, Diego... Vull dir, hi ha molts entrebancs que abans no anaven així. Aleshores, jo no he notat cap diferència en aquest aspecte des de que va entrar en funcionament el 155. També et dic que no sé si el 155 s'aplica durant més mesos, si notarem una diferència o no. Suposo que sí, eh? Però vull dir, amb el termini aquest que hi ha hagut, a nivell administratiu, com a usuari, no he notat cap problema. Ara bé, sí que t'he de dir que molts funcionaris s'han queixat, que sí, que han notat problemes.
Aquesta seria la primera capa, no? Fins que vagi calant, arribarà un moment que efectivament sí que ho notarem a la pròpia pell, segurament.
Però són els mateixos funcionaris que cada vegada que hi ha un canvi de govern dins de la Generalitat es queixen que també tenen problemes perquè hi ha un canvi de la manera de treballar.
Més opinions?
Jo retomant una mica del fil del que havien dit abans el Víctor, jo crec que aquest moment, a veure, és un moment de, evidentment, de molta incertesa, i el que ara està aconseguint l'Estat, i jo ho entenc que passi una miqueta el que està passant, que és que els consellers, per mi encara són consellers, es vagin retractant i vagin dient que sí, clar, per bàsicament tenir allò que en diem llibertat, perquè surtin de la presó. Jo no voldria estar a la seva pell ni estar al seu lloc tant temps, tants dies, allunyats de la família i a dins de quatre parets, no? Jo per aquí, i des de l'àmbit estrictament humà, ho entenc perfectament, i fins i tot des de l'aspecte polític. Ara, això per mi és un retrocés. Per què? Doncs senzillament perquè vol dir que tornar a recuperar aquesta gent serà molt difícil. I per això en aquests moments, permeteu-me que jo faci aquesta lectura, ja hi ha gent, Carme Forcadell, etc., que companyia, que van plegant. El Carles Bundó l'altre dia també, i diguin, bueno, nosaltres hem fet, estàvem al front, estava al davant d'aquesta lluita tan important, ens hem jugat al físic, hem anat a la presó, o estem imputats fins al coll, i en aquests moments potser deixem pas a una altra gent i a un altre període, diguéssim, de la lluita aquesta, que crec que ha de seguir. Per això deia al principi, mig en conya, mig en sèrio, de que clar, el peu de l'accelerador jo crec que no l'hem de treure. I pel que fa al president, jo diria que el president ha de resistir, ha d'aguantar, i si realment la gestió com a president s'ha de dur des de la llunyania, doncs es durà des de la llunyania, sabent que aquí hi ha una gent que, això sí, evidentment que ha de ser així, sabent que aquí té una gent que, partint de no sé quin punt, perquè serà difícil saber exactament d'on partim, malgrat que treguin el 155, doncs saber de que la lluita continua i no podem abaixar el cap. I tota aquesta crisi que deies, Cristi, de econòmica i tot això, sí, clar, l'ha portat en part, doncs, aquesta dedicació, aquesta crisi que ja teníem i que ja arrossegàvem, sí, d'una banda, que s'ha agreujat, a més, amb aquests interessos de construir un país diferent. Ha estat una aposta, a veure... Nosaltres en un moment determinat ens vam adonar que Catalunya, des de l'àmbit de la cultura, de l'economia, etc., ens anaven robant, deixem-ho dir així, i ens anaven fotent els quartos, i estàvem com qualsevol, com cap altra comunitat autònoma, contribuint a l'Estat, i l'Estat ja veiem com gestiona tot el tema econòmic. Doncs, escolta, arriba un moment que un es rebota, un diu, ja n'hi ha prou, i fins aquí m'ha arribat. Ens ha sortit com ens ha sortit? Sí, ara no podem estar contents, i estem en una situació econòmica delicada, està clar que sí, en una situació política encara més delicada, però no podem baixar la guàrdia. Crec que hem de comptar amb els recursos que tenim, quan dic recursos humans, sobretot, i lluitar perquè realment el nostre país, doncs, arribi a tenir el govern
que ja Madrid arribi a entendre que aquí, a veure, som una gent que no som violents, els hi hem demostrat 50.000 vegades, que exigim que ens donin allò que ens correspon, que siguin justos amb nosaltres i que no barregin d'una punyetera vegada la política amb la justícia, que ja n'estem tips de tot això.
Sí, però si recordes al principi de la meva intervenció, el comentari que jo he fet sobre el que acabes de dir era que fins que no es corregís precisament un descrèdit, una situació de no respecte d'una voluntat democràtica, que és normalitzar el que s'ha decidit a les urnes, mai podrem gestionar el país d'una forma normal. Cap aquí anava el meu comentari. I la mostra era que portem molts anys arrossegant això. A veure, jo estic absolutament d'acord amb el que s'ha decidit a les urnes, faltaria més, i el que no estic gens d'acord és amb com s'està, amb la situació que s'està vivint. O sigui, estem dient el mateix, eh? Des de dos prismes diferents.
Sí, sí, sí.
Marta, vols tancar?
No sé com tancar, eh?
És fàcil, tu digues, estic d'acord amb tots.
Ja està. No, sincerament, el punt en el que estem ara, jo l'estic vivint amb una mica d'incertesa, allò de dir, no sé tampoc què és millor, que vingui, que es quedi, que... no ho sé.
Segurament però... que hi ha molta gent que està en la mateixa situació,
i tant,
no?
I tant, que hi ha moltíssima gent així. Mm. Però sí que és veritat que crec que també a nivell popular hi haurà d'haver força, hi haurà d'haver energia per seguir amb tot el que portàvem ja des d'abans de l'octubre, de l'1 d'octubre, i no defallir. I seguir també una miqueta... Bueno, estan a la white de què passarà, què vindrà i com anirà la cosa. A mi sí que em preocupa el tema del 155. Jo sí que crec que va calant a poc a poc, però va fent mal, no? Potser diuen això, no? Que està d'una manera que és com una mica light la manera en què s'ha posat, però això anirà fent mal. Mm. I em preocupa fins a quin punt pot anar-se inculcant això i què ens trobarem a la llarga. Això sí que em té també més, no angoixada, no diré angoixada, però bueno, em preocupa.
És que el 155, de fet, és un instrument de l'Estat per recuperar allò que ja fa molt de temps que voldria haver recuperat, que és a dir, tot el sistema autonòmic, tot això, és a dir, una recentralització des del seu punt de vista, i és un instrument que li va molt bé. No ho necessita per autonomies afectes, per Extremadura, per tot això, no té problemes, no cal aplicar-ho, perquè no, però sí en Catalunya, i si s'escau en un moment determinat amb el País Basc, que és per això que es crea, en definitiva, perquè les altres no plantejaran aquest tipus de conflicte amb l'Estat. De manera que s'utilitza amb això. S'han tancat totes les oficines de la Generalitat arreu del món, menys una, i s'han acomiadat tots els funcionaris que hi treballaven, tota aquesta gent, tot això va fora. Aquí qui manda som nosaltres, aquest és el seu punt de vista, i per tant no s'han tancat les oficines d'altres comunitats autònomes, per exemple, oi que no? És a dir, això ja demostra que hi ha una intencionalitat política i una voluntat d'anorrear absolutament la personalitat i la projecció internacional de Catalunya com a nació. D'això es tracta. I per això es tracta d'acabar amb TV3. Com que no es pot acabar amb TV3 d'una manera així dràstica, de dir, d'avui per demà...
Abaixem la persiana.
Tanquem aquesta televisió i aquí només hi ha televisió espanyola i tal. Aleshores fan el sistema que és el de Ràdio 4. Ràdio 4 és una emissora estatal, que va néixer, era la primera en català, abans que Catalunya Ràdio. Ràdio 4 neix el 1976, jo en soc un dels pares d'aquella emissora, i Catalunya Ràdio neix el 1983. Bé, tenint en compte això, aquella emissora jo vaig veure com anava davallant, sense que la matessin, no la matava ningú, però fa pena, avui dia realment, els que l'hem estimada, fa pena veure en quines condicions treballen, l'audiència que té.
Quina audiència té?
Mínima. Ja no és una emissora en català, ja barreja de tot. És a dir, l'han mort sense matar-la del tot. És a dir, és una mort clínica que està allà, però que, clar, la gent fa la feina amb la millor intenció, com si tingués una audiència brutal, O sigui, no desmereixen, per exemple, la gent de Ràdio 4 no desmereix en absolut. La gent que treballa, per exemple, a Catalunya Ràdio, són igual de bons, però el que fan, el mateix que fan, no té la mateixa projecció, perquè uns treballen en una emissora que té projecció i els altres no. Perquè amb els pressupostos i tot han escanyat Ràdio 4 i és una cosa insignificant. Els hi ha anat molt millor això que dir tanquem Ràdio 4, oh, tanca una emissora en català, això té molt mala premsa. Bé, la matem d'aquesta manera i ja està. És un canal més de Ràdio Nacional d'Espanya, ja està. I el que volen fer amb això, amb TV3, és justament això. L'escanyen i ja que no es puguin fer determinats programes... Tot
home,
aquest...
la part econòmica. Sí, atacant clar, la part econòmica n'hi ha suficient.
Clar, ja no pots tenir corresponsals, ja no pots informar com un mitjà que és...
No pots fer segons quin tipus de programes.
Res, de tot això. I al final... el que pretenen és convertir-la en allò que deia aquell senyor que es deia Calviño fa molts anys quan va néixer TV3, que era que TV3 havia de ser una televisió antropològica. No podia ser una televisió com el que és. Aquesta és la visió. I això és el que volen aconseguir, convertir TV3 en això i escanyar-la per la via econòmica. Aleshores, el 155 té uns efectes terribles, terribles, devastadors en aquest sentit, que... No afecten, diguéssim, el dia a dia del ciutadà que va al colmado, que no, amb això no, es tracta d'una altra situació, però que sí, al final sí que l'afecta tot, perquè com que t'escanyen econòmicament també el que fa Montoro amb els pressupostos de la Generalitat, doncs acaba repercutint en els serveis socials, en totes aquestes coses, de manera que és nefast, és un instrument que no el trauran, no el trauran, no el trauran. Vingui Puigdemont o no vingui Puigdemont. I el que volen és una rendició, és la mentalitat aquesta espanyola, no? Volen una claudicació de genolls, demana perdó, és la Inquisició, no renega de les teves idees i abraça la Sagrada Constitució i tot això és la Sagrada Inquisició. I clar, volen això. Aleshores, des del punt de vista humà, com deia el Rogeli, s'entén que hi hagi persones que han estat al capdavant de tot això i que després es trobin coartades. Però justament això és una victòria espanyola, que la senyora Forcadell, que tots aquests senyors diguin jo em retiro, plego de la política, és justament el que volien. És a dir, et diuen, escolta, si tu parles, ara et deixem que surtis al carrer. Però ai de tu segons el que diguis. Ah. Això no és llibertat. Perquè com és possible que la senyora Carme Forcadell no pugui parlar lliurement com podem parlar nosaltres? Per què? Perquè un jutge l'amenaça i que s'ha cregut que és aquest jutge per amenaçar-la. O és lliure o no és lliure, no? Aleshores és una llibertat absolutament condicional i que s'aplica a tots aquests polítics. De manera que ja han participat en les eleccions els que han pogut amb una cama lligada a la cursa perquè no podien parlar obertament. Turull i Rull no podien parlar i dir les coses que haurien dit si no fossin captius de tot això. De manera que, i tot i així, l'independentisme ha arrasat. Han buscat vots per tot arreu, ha votat un 80%, que és brutal, i l'independentisme ha guanyat 100.000 vots. Però clar, aquesta victòria no se suporta. Aleshores, hi ha gent que diu, home, que vingui en Puigdemont, llevat dels que volen que vingui perquè el tanquin, aquelles persones de bona fe que vingui, però què creus que farà Puigdemont si ve? Primera, no podrà fer res perquè anirà a la presó, i a tu de què et serveix en Puigdemont a la presó? De què et serveix? Que posin un altre senyor en el seu lloc. Sí, però ha de ser un senyor submís per seguir el règim autonòmic i tornar enrere? Vols això? El poble no ha votat això. Això no és un joc de rol. No és un joc. La llibertat d'un poble és una cosa molt seriosa i a la història de l'humanitat ha costat, sempre té costos. I hem de decidir si estem disposats, si volem la independència, com aquell que seu al sofà i prem un canal, ara premo la I d'independència i ja està. O té costos. I té costos personals. I les persones, tothom té dret a dir, escolta, jo no em veig en cor d'anar tan lluny. Per tant, com a polític, que vingui un altre en el meu lloc i l'ocupi. Això és absolutament humà i comprensible. Però si decideixes que vas allà, has d'anar totes. I saps que és l'estat espanyol qui tens a l'altra banda, eh? No és Canadà ni el Regne Unit, és l'estat espanyol i està disposat a tot. I quan dic a tot, és a tot. I doncs, no que li preguntin al senyor Cospedal.
Anem tancant el tema, perquè tinc un altre aquí pendent amb portes ja en via de sortida, però m'heu de deixar.
Només hi ha una cosa.
Vinga,
que volia
que a més aquest t'interessa, Jaume.
Sí, només això que diu el Rogeli, que no posar el fre i tirar endavant. I això que dius tu, que no hi hagi, diguem-ne, una covardia de la gent que deixa el càrrec. No és això. Aquesta gent que deixen el càrrec tenen causa judicial. Aquest dia va venir el Josep Rull, i vam tenir una reunió, vam parlar, li vaig fer unes preguntes, i va dir, mira, va explicar la sortida de la presó, com es tractaven a la presó, com estava explicant tot, sense queixa, però explicant-ho realment. Diu, mira, tot això que estic parlant amb vosaltres a nivell d'amic, si aquí hi ha algú, diguem-ne, no va dir aquí, però de Ciudadanos, i envia una denúncia, jo ja estic encausat, perquè té causa judicial. Per tant, la Forcadell no pot ser president del Parlament, perquè qualsevol cosa que digui que a Madrid no els hi vagi bé, o el millor faci una denúncia, la suspenen. Llavors seria inoperant. Hem d'agafar gent nova que tiri endavant sense causa judicial.
Sí, però això és veritat. Però aleshores jo crec, bé, la senyora Carla Forcadell, que faci el que vulgui, naturalment, però jo crec que ella hauria d'informar el poble al qual pertany, que és ella és presidenta del Parlament, dir, senyors, jo vull ser presidenta del Parlament, d'aquest Parlament, perquè tinc el dret de fer-ho.
Però ho està dient, eh?
Sí, però renuncio a aquest càrrec per això, per això i per això i per això, perquè m'han prohibit parlar. Com que no vivim en un estat democràtic, tinc prohibit parlar. Soc la presidenta del Parlament i no puc parlar, no puc exercir el meu càrrec. I per tant, per això és que me'n vaig, no perquè jo vulgui o perquè tingui por, és que no em deixen parlar.
Clar. Jo crec que amb altres paraules,
però dius, no deixa la política la Forcadell, eh? No, serà consellera, no. Eh?
Sí, però clar, una consellera amb la boca tapada. Sí,
senyors, sí. canviem de tema perquè bueno, avui trobareu a Cugat.cat la notícia que Cinesa,
sí, noi.
Cinesa marxa de Sant Cugat.
Què dius?
No, al contrari.
Sí. I part de l'equip.
Millor.
I part de l'equipament.
Home, perquè podrem fer coses que no feia.
Escolta. Home. Bueno, sí, entre altres coses, aquesta nova estrena, que s'han dut els Globus d'Or, que no es projectarà aquest cap de setmana, que no la podràs anar a veure a Cinesa. Doncs Cinesa...
Però quan tanca?
Se'n va de Sant Cugat.
Deixa la planta de baixa per fer cinema.
Sí.
I a dalt serà una sala polivalent.
Sí, això era una concessió. Cinesa tenia la concessió dels cinemes de Sant Cugat. Sí. Doncs aquell equipament es farà servir la part de baix, m'imagino que amb alguna sala, que quedarà, perquè no...
Dues
sales.
Sí.
I la part de dalt es convertirà en una sala polivalent.
Polivalent. I a la planta baixa per fi podran fer
una
pel·lícula.
Una sala polivalent.
Per fer concerts, suposo exposicions... polivalent.
Conferències.
Polivalent vol dir que no serveix per res.
Sí.
Bàsicament.
Sí.
Doncs, en principi és
podrien
per
aprofitar i fer una sala de petit format, cordons.
S'ha no, comentat...
Però, això serà l'Unió, tu.
Però...
No, l'Unió és la sala de petit format.
L'Unió seria la sala B.
Ja veurem.
La sala B, no?, que sí. Dèiem...
Res, sala B, a la part de dalt de Cinesa, i la Unió, un equipament per les entitats culturals de Sant Cugat. Això és el que haurien de fer. Més lògic, té més sentit per gestionar-ho. Perquè poden fer un bon teatre allà, eh? Un bon espai.
A Cinesa.
Sí. Només que ho capgiressin, que fessin el teatre baix, per poder accedir a peu pla, em sembla. No, n'hi ha un que
té escales.
A peu de carrer
només hi ha l'entrada, el hall. Després has de baixar per les sales que tenen a baix, que són un parell, diria.
Sí, dues. Però hi ha una sortida d'emergència pel darrere que surts a peu pla, amb una de les dues.
Sí.
No sé si és la que està dalt o la que està baix, però amb una surts a peu pla.
No, em sembla que totes hi ha escales, eh?
És per darrere?
Sí. Diria que sí.
Jo tinc entès que...
És igual, tu, que pugin escales a...
No, però no tothom pot.
No, però quan vas a fer un bolo, tu no has fet bolos i has hagut de descarregar pujant escales?
Ah, sí.
Pues ja està. Pugis quatre escales, no et mors per muntar una escenografia. Jo deia lo de que estaria bé que allà es muntés algun equipament escènic, no una sala polivalent.
Jo tinc entès que la sala...
Tenen les butaques.
Aquesta sala s'adequarà, que fins a finals del 2019 no es podrà utilitzar, que és una sala per a 400 i escaig seients, i, per tant, una sala de format mitjà, necessària, imprescindible per a aquesta ciutat.
Com la Unió.
Que
no? 400
d'ús social per les entitats, bàsicament, això és el que crec que va dir la regidora, la Carmela Fortuny, i que el projecte de la Unió seguia endavant, aquest és de més, jo penso que és de més abast i, per tant, també de més temps, però de moment aquest seria l'espai més proper, en el temps,
que es podria utilitzar per part de les entitats. La gent que fa teatre, la gent que fa música, la gent que fins i tot es parla de dos books de música per assajar, també. I després encara es parla d'un altre projecte que aquest està pendent des del dia, jo crec, que es va inaugurar el Teatre Auditori, que és la Sala B, que no té res a veure, eh? Són coses diferents.
Sí, sí, sí.
Eh?
Ja no hi cabrà tot.
Bé, a veure, a Sant Cugat...
Sí, sí.
A Sant Cugat som...
El Teatre Auditori i Espai.
Sí, sí, sí que hi ha Espai.
Sí, sí.
I aquest projecte que s'havia d'haver fet, jo penso, des de bon principi, i ara ja hauria estat més que en marxa, aquesta segona sala, Sala B, que aquesta sí que seria del Teatre Auditori, doncs aquesta sembla ser que també està projectada més endavant, també, no? A veure... tenim aquí tres espais que de posar-se en marxa realment jo crec que sí que complirien amb els desitjos o amb les necessitats que tenim en aquesta ciutat. En aquest moment no tenim res de tot això, no tenim ni Unió, ni Teatre Auditori Sala B, ni tenim aquesta altra sala. La gent campa per on pot i realment la necessitat és més que evident. Hi ha molts grups de teatre de petit format, alguns han anat desapareguent durant aquests últims 20 anys, que n'hi havia una colla. Els grups de música també han anat desapareguent, gent que tenia projectes preciosos, gent, ho puc dir perquè, bueno, vaig estar treballant molts anys, uns anys, al teatre, a cultura, gent que tenia projectes com a grups de música, de teatre de petit format, etc, i tot això, i de dansa també, i aquesta gent no tenien espai. Ja comença a ser hora que tinguem un espai, dos, públics, perquè la gent pugui fer aquestes representacions.
L'espai del Teatre Auditori s'ha de gestionar d'una manera. Jo per això deia que té sentit que l'espai on hagin de treballar les entitats sigui la Unió. Primer, per trajectòria històrica, que crec que s'ho mereix. I després, per un tema de gestió d'espais. Té molt sentit que tu tinguis una programació cultural de primera línia, de gran format i de petit format, en el mateix lloc. Que
clar,
a més és on tens l'equip de gestió.
Clar, clar, clar.
Aleshores, jo no sé què diuen que allà, que si les entitats... I... Això, no, mira. Quan s'endrecin i no pensin en els vots...
Tenim algun mòbil que està fent interferència, eh?
Quan s'endrecin i no pensin amb els vots, el que té més lògica de fer en un inici, no sé que tinguin una altra idea, és això. Ara, millor, jo també t'he de dir que em sap molt de greu que tornem a quedar-nos sense cinema al centre de Sant Cugat.
Però quin cinema feien, la Cinesa?
Mira, jo...
Quants anys fa que no hi vaig? Jo fa anys que no vaig al Cinesa.
Jaume, jo hi vaig, bueno, potser un o dos cops al mes.
A veure, a Cinesa?
Sí, perquè fan a les 7 i pico pel·lis en versió original.
Ah,
o sigui, les últimes
estrenes... Això es farà igual.
I el cicle
però
cinema
no,
del
món. Però no crec que sigui igual.
Oh, i tant que sí.
No, perquè no, només hi hauran dues sales.
Bueno, i tant.
No serà Cinesa, ja.
Jo crec que no.
No, per això, plega, precisament per això...
Aleshores, ara me n'hauré no d'anar a l'Icària, a Barcelona... No, a veure versions originals.
Home, depèn de l'aposta que es faci.
Perdona, però és que això es farà aquí. Amb Cinesa no hauria pogut fer mai. I ara aquí, la direcció que hi hagi, ho podrà fer. Jo em queixava... Mira, hi ha un fet evident. Per exemple, jo sóc un Woody Allen total. Van estrenar Woody Allen i ha durat 3 dies. I el Yelmo omplen. Perquè no interessa Cinesa. Són pel·lícules americanes, de les majors, i prou.
Ara, el Woody Allen també és americà.
Eh?
Dic el Woody
precisament,
Allen,
doncs mira, l'han tret. No, perquè és independent.
Cinesa,
no, no, escolta.
Cinesa és una...
És una població nefasta, home.
És una empresa, de fet, nord-americana. I, per tant, tot el que projecta són pel·lícules nord-americanes en general, projecten els seus. Tota manera, tenia unes pel·lícules en versió original que les passaven. Jo crec que la ciutat, el municipi, no es pot permetre el perdre... Un amant del cinema, per sempre és desolador per ell que es tanquin pantalles. Sí. Però, per tant, a mi em sap molt de greu. De tota manera, crec que la ciutat no es pot permetre no tenir cinemes al centre. Que s'hagi de desplaçar, com diu la Marta, agafar el cotxe per anar no sé
on. No, però hi haurà dos cinemes.
No tothom ha d'anar en cotxe, no tothom ha d'anar a l'autobús. Els autobusos a la nit no funcionen, és un problema. I tancar pantalles al centre de la ciutat és terrible. De manera que no s'ha de permetre. Ara cal veure... qui gestionarà aquestes dues pantalles que queden escarrancides i què hi faran, perquè si no val la pena, ja, saps? Vull dir, de manera que és és, cal, una altra cosa és que necessitem espais, equipaments culturals, però matar cinemes no sé si és la millor manera.
Doncs veurem què és el que passa. Important saber qui gestionarà tot això.
Això determinarà la programació directament.
Però el que sí, anaves a veure tu, Marta,
senyors,
no era cinesa.
Se'ns acaba el temps.
Tenim programes especials.
Jaume, si vols continuem ara.
Sí?
Però fora d'antena. Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Igualment. I love